Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i bon matí de fred i gelades a l'interior de l'Empordà. Tot i alguns núvols entre matí i migdia, la jornada tornarà a ser estable i meteorològicament tranquil·la.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir aquest va ser un dels talls del dia. És Montse Bassa, la germana de la torrellenca Dolors Bassa, en el discurs per part d'Esquerra en el ple d'investidura de Pedro Sánchez d'ahir.
Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Me importa un comino la gobernabilidad de España. És el que va dir ahir Montse Bassa, tot i que, clar, això ja ha obert un debat, no?, de si és encertada aquesta frase o no, primer a nivell polític, si tu pots estar donant l'abstenció a algú i després dir que no t'interessa realment la governabilitat d'aquell país, de qui faràs president. I per altra banda, el fet de fer servir aquesta paraula, no? M'importa un comino. Per una banda, entenc que els sentiments que ahir va voler posar-hi Montse Bassa, i a més, jo crec que tot l'hemicicle hauria de sentir empatia cap a les seves sensacions, cap al fet de tenir una germana empresonada ja des de fa 2 anys. Això es pot entendre, que es pot tenir empatia, però per altra banda és lícit preguntar-se si aquest tipus de discursos són encertats. Jo crec que sí que es pot fer sentir empatia des de l'estrada del Congrés dels Diputats, però sí que hauríem d'anar en compte amb les paraules. El faristol d'una cambra com el Congrés o també com el Parlament o qualsevol dels plens municipals són els llocs on s'hauria de mantenir el respecte més escrupolós, dir les coses que es vulguin dir, però amb el respecte més escrupolós. I crec que la paraula comino no és la més encertada per fer servir en un Congrés dels Diputats, que hauria de ser l'exemple per tothom. Hi ha moltes altres formes per intentar dir el mateix que es volia dir sense haver d'aparèixer en tots els titulars. És cert que si no s'hagués dit la paraula comino segurament no s'hauria destacat aquest fragment de la declaració de Montse Bassa. Però jo crec que la política ha d'anar per una altra banda. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí parlarem de la Marató de Donants de Sang. Entrevistarem Meritxell Casacuberta, responsable de campanyes del Baix Empordà. Per què? Doncs perquè divendres comença aquesta Marató de Donants, que també arriba al Baix Empordà perquè falta sang. Després de les festes de Nadal sempre falta sang. I volem explicar quina és la situació ara mateix al Baix Empordà. I acabarem el programa parlant amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, que ens farà la recomanació literària de cada dimecres. Notícies d'avui al Baix Empordà, doncs que Capitania Marítima sancionarà les embarcacions que participen en festes en espais protegits a la costa. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. En declaracions a Catalunya Ràdio, el capità marítim de Palamós, José Ramón Trancón, ha explicat que utilitzaran la via mediambiental per perseguir aquestes concentracions il·legals en indrets naturals de la zona de la costa.
L'associació Salvem Platja de Pals està en contra de la licitació dels terrenys de Ràdio Liberty. Eugènia Güell.
Bon dia. Exacte. Ara el gestiona la Generalitat, però els han posat a concurs de licitació. Segons han dit, des de Salvem Platja de Pals no creuen que l'hagi de gestionar qualsevol entitat privada, sinó que hauria de ser l'administració que es fes càrrec d'eliminar les edificacions que encara hi queden.
Mor un home a Sant Feliu de Guíxols mentre treballava en un home de Sant Feliu de Guíxols mentre treballava en unes obres d'un edifici a Salt.
Bon dia, l'home estava treballant al taulat d'una antiga fàbrica on s'estaven realitzant obres. Ha caigut i ha mort al lloc dels fets.
Gràcies, Gerard. Després ens ho amplies. El Museu de la Mediterrània i l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí acull l'exposició Montgrí, una història de gegants.
Es tracta d'una mostra que recull la trajectòria dels gegants de la vila i posa en valor l'imaginari festiu a partir d'una anàlisi històric i social inèdit fins al moment. Està dividida en 5 àmbits cronològics diferents i té un espai infantil. Es podrà visitar fins al proper 13 d'abril.
Les Mines de Mont-ras seran aquest mes de gener les protagonistes de l'arrencada del calendari anual de sortides organitzat pel Club Excursionista Els Perduts de Begú.
L'entitat ha donat a conèixer la programació d'excursions pel 2020, que enguany inclou més d'una desena d'itineraris de mitja o jornada sencera que recorreran el territori català fins al pròxim mes de desembre.
I la publicació Palamós Esportiu ha tret una tirada de 2.000 exemplars amb nous continguts i nova maquetació.
La revista és la de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palamós i ja es pot adquirir gratuïtament a les dependències municipals, gimnasos de Palamós i a les entitats esportives locals.
I quan són les 8:06 minuts, a Palafrugell, el Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós ofereix un nou catàleg de cursos.
Sí, són pel primer trimestre de l'any. Idiomes, eines digitals, creativitat i benestar són les principals temàtiques.
Les notícies que ens porten més enllà del Baix Empordà aquest matí. Quan passen pràcticament 7 minuts de les 8 del matí. Avui, un altre cop, un dia més, ens hem de fixar en l'Iran. Per què? Doncs perquè han atacat amb missils dues bases a l'Iraq on hi ha tropes nord-americanes. L'atac és la resposta de l'Iran a l'assassinat del general Qasem Soleimani per part dels Estats Units. Segons l'Iran, aquest atac ha matat 80 persones. Segons els Estats Units, no hi ha morts, només afectacions materials. A més, a l'Iran han passat diverses coses en les últimes hores. En el funeral del general Soleimani hi ha hagut 50 morts per una estampida. Una estampida. I a més, aquesta matinada hi ha hagut un accident d'avió que en principi no té cap relació amb el conflicte que viuen l'Iran i els Estats Units, però que ha deixat 176 morts. S'ha estavellat un avió ucraïnès poc després de sortir de Teheran. I segons les autoritats del país, no hi ha cap supervivent. Sobre el govern de Pedro Sánchez, s'anunciarà la setmana que ve. Encara no tindrem aquesta setmana els noms del Consell de Ministres de Pedro Sánchez. El que sí que passarà avui és que el president electe serà nomenat per part del rei i avui jurarà el càrrec. Això després que hi fos investit president espanyol per la mínima amb les abstencions clau d'Esquerra Republicana i de Bildu. La JEC, la Junta Electoral Central, delega al Parlament la destitució de Torra com a president. Remarquen que el que van fer ells, el que va fer la Junta Electoral Central, només és destituir-lo com a parlamentari, com a diputat del Parlament, però que és la potestat del Parlament de Catalunya decidir si ha de ser president o no. I Junqueras ha estat nomenat vicepresident primer del grup dels Verds ALE al Parlament Europeu, després d'haver estat nomenat o de dir-se que o que el Parlament Europeu fes oficial que aquest dilluns el nomenaria parlamentari. Doncs bé, l'Aliança Lliure Europea l'escull president d'aquest subgrup i els Verds, que són un grup important dins l'Eurocambra, l'escullen com a vicepresident primer. De fet, la presidenta del grup us sonarà, és Ska Keller, és propera als Comuns, a Pablo Iglesias, i ha fet diverses visites a Catalunya amb campanyes electorals dels Comuns. Aquestes són les novetats i les notícies que hem de destacar arreu del món. A nivell musical, també relacionat amb l'actualitat, perquè avui en Marc ens ho relaciona, us posem aquesta cançó avui. Ja ho sabeu, i Pedro Sánchez, us ho deia ara fa un moment, es va convertir president a Espanya per un marge ajustat, però finalment van fer-lo president. Doncs bé, Avui, com a cançó del dia, recuperem aquesta cançó, que potser no us sonava, però que es diu Señor Presidente, i és de Luis Aguilé.
Aguilé va crear aquesta cançó 2 anys abans de morir, i durant molt temps va ser una cançó prohibida, ja que feia una crítica mordaç a tots els governants del món. Alguns no tenien prou sentit de l'humor i van decidir que no sonaria al seu país, com el cas d'Hugo Chávez, el mateix que va passar a Argentina o a Guatemala.
Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón.
I el nostre president meteorològic, que és l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Alguna novetat en la previsió del temps?
Sense novetats en el pronòstic meteorològic, un dia més seguim sota l'efecte de les altes pressions. Avui amb el pas d'alguns núvols alts i mitjos entre el matí i migdia, però sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, els matins són freds, amb valors propers a 0 graus o lleugerament negatius i amb gelades que es repetiran en punts de l'interior del Baix Empordà. A la costa trobem valors una mica més suaus i positius, entre els 2 i 4 graus de mínima. Pel que fa a la màxima, el termòmetre arribarà fins als 14 graus. Demà, temps molt semblant, i estem a l'espera de confirmar si el front que ens arribarà divendres portarà una mica més d'activitat meteorològica.
De noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo a...
Temazo, temazo, temazo. 2 minuts i arribarem, 2 minuts i mig, i arribarem a 8:45 del matí. Anem a publicitat i de seguida tornem amb l'entrevista del dia.
Any nou, títol nàutic nou. Vine a l'Escola Nàutica de Palafrugell i compleix un dels teus propòsits. Apunta't al curs de patró que fem l'últim cap de setmana de gener.
Més info a escolanauticabaixempordà.com o trucant o passant un WhatsApp al 650 51 20 70. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
I tots els nostres alumnes tenen accés prèmium al servei de barques compartides.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ràdio Capital. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest divendres 10 de gener i durant una setmana es fa la Marató de Donants de Sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. I és que el Banc de Sang alerta que falta sang, falta sang. perquè, vaja, passa habitualment que durant les vacances de Nadal ens n'oblidem d'anar a donar, i és el que passa, que estem en reserves baixíssimes. Avui per parlar-ne tenim al programa la Meritxell Casacuberta, que és responsable de campanyes del Baix Empordà. Senyora Casacuberta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Marató de donants de sang, en quins punts del Baix Empordà es pot anar a donar sang?
Sí, mira, durant el mes de gener, avui precisament estem a Santa Cristina d'Aro, de 6 a 9 de la tarda. Llavors ja passaríem al dia 20, que bueno, ja no estaríem dins del que és la marató, però bueno, per nosaltres és una mica el que sempre diem, no? De sang en fa falta sempre. Aquests dies sí que volem fer més èmfasis en el fet de que venim d'un Nadal, tal com heu dit, amb reserves molt baixes, i bueno, fem més insistència en aquests dies concrets. Però llavors aquí al Baix Empordà estarem a Parlavà el dia 20 i a Palafrugell el dia 25 de gener. Són les tres campanyes que tenim programades aquí al Baix Empordà durant el mes de gener. Uh-huh. Però, bueno, insisteixo, a les nostres pàgines web, a la nostra pàgina web, llavors, en tot cas, ja en faré memòria, es pot consultar a tots els punts de tota la província de Girona on es pot anar a donar sang. I, evidentment, el Trueta cada dia, matí i tarda.
Uh-huh. És a dir, el Trueta no... Sempre, està obert,
sí,
sempre.
Sí, el Trueta... Sí, al Trueta estem, allà tenim la sala de donació oberta cada dia, estem de 9 del matí a 2 i de 4 a 8, i bueno, allà es pot venir a donar sang cada dia. El que passa que, bueno, clar, depèn del lloc on vinguis, de les províncies de Girona, desplaçar-se al Trueta és molt més complicat, per això cada dia fem punts de donació a diferents poblacions.
Mm-hmm. Parlàvem de la falta de sang, realment sí. Han baixat les reserves, no?
Sí. Tal com has dit, en Nadal és una època on ens acostumen a baixar les reserves un 25%, el que passa que no només al Nadal, sempre ens passa doncs, amb ponts llargs, per Setmana Santa, les vacances d'estiu, també són punts problemàtics per nosaltres. El temps, també, el fet que un dia plogui molt o que faci molta calor, també ens ho notem amb les entrades de sang. Sí. Aquest any, precisament amb la marató, volem aconseguir un objectiu de 10.000 donacions a tot Catalunya i, bueno, a veure, ara estem en reserves per 6 dies, tenim reserves de sang per 6 dies, quan l'òptim serien reserves de sang per 10 dies. Per tant, estem en un punt crític, sí.
Uh-huh. Clar, per tant, 10.000 donacions, això és factible aconseguir-ho en aquesta setmana o en aquest mes de gener? És urgent,
no,
que
bueno,
la gent
volem
hi vagi?
Volem... Sí, volem aconseguir les 10.000 donacions durant aquesta setmana, eh? O sigui, del 10 de gener al 17 de gener, o sigui, durant la marató. Sí que és factible, altres anys ho hem aconseguit. Vull dir que l'any passat, em sembla, si no recordo malament, bueno, vam quedar amb 9.000 i pico donacions. Clar, nosaltres ens marquem un objectiu de 10.000, tot el que passi, genial, i bueno, clar, evidentment, mira, si no arribem o ens quedem allà, doncs és una entrada també molt bona de sang.
Sí. Com es vencen les reticències que té molta gent a donar sang?
És complicat, sobretot amb els donants de primera vegada. Nosaltres també insistim que, bueno, sempre, clar, és la por a la punxada, sí que és només el momentet de la punxada, tothom s'ha fet una analítica, vull dir, el moment que punxem, evidentment, es nota, però és molt poquet. Llavors, el fet de quan estem, diguem, quan la sang està sortint i està omplint la bossa, això la gent no nota res, però, clar, sempre diem el mateix, lo important és atrevir-se a anar-hi i comentar-ho a les nostres infermeres, als nostres equips, de que, bueno, que evidentment que l'equip ja ho preguntarà, que és la primera vegada, i l'equip sempre ho diu, les infermeres i infermers sempre ho comenten, no? Que si noten qualsevol cosa, doncs evidentment que ens ho diguin, i l'agulla sempre es pot retirar, vull dir que, a més, des de que punxem fins que la bossa queda plena, la donació dura entre 5 i 8 minuts, però ja et dic, durant aquests 5-8 minuts, en qualsevol moment, si el donant nota qualsevol cosa, sempre se'ns pot dir que retirem l'agulla i no passa absolutament res. Traiem mig litre de sang, és el que omplim la bossa, no podem treure ni més ni menys, perquè la bossa està preparada per aquesta quantitat de sang, i bueno, de sempre aquesta sang la fraccionem, d'aquesta sang traiem, separem els glòbuls vermells, separem les plaquetes i el plasma. Per això també sempre ens agrada dir, i de fet és així que amb una donació de sang podem arribar a salvar tres vides. O sigui, si jo faig una donació de sang, les meves plaquetes a la millor doncs se'n van al clínic de Barcelona, els meus glòbuls vermells a la millor es tornaran aquí al Trueta, i el meu plasma doncs a la millor vindrà a l'Hospital de Palamós. Vull dir que estic salvant, amb una donació de sang estic ajudant a tres malalts diferents.
I en quines condicions no es pot donar sang?
Bueno, s'ha de tenir 18 anys, s'ha de pesar més de 50 quilos, i bueno, si es donen, evidentment no està embarassada. Llavors, bueno, nosaltres tenim diversos argumentaris del per què no pots donar sang. Això, clar, depèn de si estàs prenent medicació, si no sé si has de fer, depèn de quins països hagis viatjat, si estàs, no sé, a veure, ara, per exemple, si t'has pres un antibiòtic amb paracetamol o ibuprofè, sí que es pot donar sang, però amb un antibiòtic no has d'esperar 10 dies, depèn de si has anat al dentista. Clar, tenim diverses causes de per què no es pot donar sang. El millor per això, davant de qualsevol dubte, és venir a un punt de donació i comentar-ho al metge. El metge sempre preguntarà, després de mirar el qüestionari que es fa, que fem omplir el donant, prèviament a la donació fem omplir un qüestionari, precisament per això, per assegurar-nos que el donant està en condicions per donar sang. Evidentment, de malalts, i per desgràcia, els hospitals en tenim molts. El que no volem, que és el fet de treure aquest mig litre de sang amb una persona, que en principi està bé, provocar-li provocar-li qualsevol mal, no? Per tant, ens hem d'assegurar molt que no farem, traient aquest mig litre de sang, no farem cap perjudici a la salut del donant. Que tenim donants que se'ns enfaden, eh? Tenim donants que a vegades no els deixem donar i se'ns enfaden, però amb el que volem insistir és amb el fet aquest, no? Que nosaltres el principal és la seva salut.
Clar. Concretament al Baix Empordà, quin és el ritme de donacions?
Clar, les poblacions més grans són les de Torroella, Palafrugell, Palamós, la Bisbal també, i Sant Feliu de Guíxols. Són les més grans i les més potents. Clar, per exemple, ara a Palamós no hi tornarem fins al març, que a més al març ens ajunten les campanyes amb els bombers, igual que Torroella, igual que la Bisbal. Clar, normalment, amb aquestes poblacions més grans venim entre 3 i 4 cops l'any a donar sang. Per què? Perquè un donant, una dona, per exemple, pot donar 3 cops l'any i un home 4. Clar, nosaltres repartim amb aquestes poblacions el 3x4, que diem, no? Si venim 3 cops l'any doncs a Palamós, així ens assegurem doncs que la dona que vol donar els 3 cops l'any pot donar, i l'home també pot donar igualment. Tot i que, per exemple, amb poblacions com aquestes que et dic, sobretot Palamós, la Bisbal, la Torroella també ho hem fet, a sobre fem campanyes extres, que diem a Palamós, no sé si ens heu vist, amb els busos o amb les carpes que posem a l'estiu. No només agafem a l'estiu, sobretot, per el que et deia, no? Perquè baixa la donació de sang, no només aprofitem els donants de Palamós, sinó sobretot a tot el que és la costa del Baix Empordà, agafem doncs els donants que estan de vacances.
Clar,
aquestes poblacions.
Això t'anava a dir, és a dir, que aquí durant l'any sí que hi ha una quantitat de persones, però que es multiplica per molt a l'estiu, que entenc que a l'estiu, tot i que solen baixar les donacions, com que hi ha més gent, potser això ho compensa.
Sí, això ho compensem. Sí, ho hem de fer-ho. Bueno, ja no dic que el bus no només el posem a Palamós, per exemple, sinó també a Sant Antoni de Calonge. El passeig de Sant Antoni de Calonge ens funciona magníficament bé. Posem el bus cada 15 dies al passeig de Sant Antoni de Calonge i fem una donació diària amb una tarda, la millor de 50, 60, 70 donants. Vull dir que realment ens funciona magníficament bé,
En tot cas, només cal sortir al carrer per veure que per l'estiu encara queda molt, per tant s'ha d'anar...
Ens hem de centrar amb la marató, i jo volia també fer dos punts que posem volia fer sobretot destacar que amb aquesta marató de Catalunya posem en marxa dues iniciatives. Posem en marxa un número de WhatsApp que l'hem anomenat WhatsApp. És un número on el donant ens pot fer qualsevol tipus, a través del WhatsApp, o qualsevol tipus de consulta. Si no t'importa, ja el dic.
Sí,
I així la gent, si se'l pot apuntar, és el 677 07 17 56 Val? Aquest estem amb el número les 24 hores, ens poden fer qualsevol tipus de consultes.
Torna-la a dir, per si de cas.
Sí. 677-07-17-56. Val? És un altre canal d'atenció al donant. De fet, ara tenim aquest del WhatsApp, també tenim un número fix, un mail, o a la nostra pàgina web, que si vols també els dic.
Sí,
Val? Doncs aquest seria el del WhatsApp. Un número fix d'atenció al donant és el 93-557-35-66. Un mail d'atenció al donant seria atencioaldonant@bst.cat, de banc, sang i teixits, bst.cat, val? I la nostra pàgina web bancdesang.net, o també la pàgina web que hem obert ara precisament per la Marató, que seria també www.maratodonants.cat. Aquí la gent també, tots els donants que vulguin apuntar-se, per exemple, durant aquesta setmana de la Marató, es poden apuntar aquí a la pàgina web, i nosaltres els hi enviarem els punts de donació d'on siguin i els hi farem recordatoris. No és obligatori apuntar-se a la pàgina web per venir a donar a qualsevol punt de donació, ni molt menys. Mm-hmm. Val? I, bueno, no, a part d'això del WhatsApp que hem posat ara en marxa per aquesta marató, una altra estrena que hem fet, o una altra novetat que hem fet, que també volem agrair molt la participació, és que hem estrenat un trap de la donació de sang. És un homenatge del músic al Lil Dami. Bueno, suposo que els donants més joves, que és on amb els que sí, també volem insistir, el coneixen. Bueno, ens ha fet una cançó. Està ja penjada en 60 plataformes musicals, com Spotify, YouTube o l'Apple Music.
A veure, que la busco. Mira, aquí,
està molt bé, ja et dic, sobretot els donants joves, que és amb els que ens volem, torno a insistir, amb els que ens volem dirigir, sobretot la gent de partir dels 18 anys. Nosaltres, bueno, ja tenim molts treballs en marxa amb la gent jove. Aquesta.
De fet, veig que la tenim publicada a la nostra web i en Matt Clapés,
sí,
no m'ha dit res. Mira, després l'explico, li comento.
Sí, aquesta. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi.
Una altra hora en aquella sala d'espera. El camí es fa llarg, no trobem la drecera. Lil Dami, la cançó es diu A la sang.
Sí. Ell explica també, doncs, això, que el seu germà, doncs, precisament va rebre un trasplantament de moldós i que va necessitar moltíssima sang i bueno, evidentment ha col·laborat amb nosaltres i nosaltres encantats i molt agraïts.
Molt bé, doncs mira, amb aquesta cançó de Lil Dami, A la sang, que acabem aquesta entrevista. Meritxell Casacuberta, responsable de campanyes del Baix Empordà, del Banc de Sang i Deixits, moltes gràcies per passar aquest matí pel supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el dia.
Gràcies, adéu. Trobar-te a faltar. I ja no vull pensar que te'n vas. Ho porto a la sang, ben a dins, yeah. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, ben a dins. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Ho porto a la sang.
Entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Són 8:45 del matí. Pedro Sánchez ja és president d'Espanya, ho és amb els vots del Podem, del PSOE, del PNB i també amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana que ahir va estar representada amb la Montse Bassa, la germana de la torroellenca Dolors Bassa, que va destacar que ells no tenen cap interès en garantir la governabilitat d'Espanya, sinó en resoldre el conflicte. Ho deia així.
Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
I més endavant va defensar d'aquesta manera l'abstenció del seu partit.
Si queremos resolver el conflicto político, si queremos que la mesa de diálogo y la negociación sea provechosa, necesitamos esta empatía. Por tanto, desde la gestión de la rabia y la impotencia, desde esta empatía necesaria, desde un gran escepticismo y plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo.
Pedro Sánchez, per tant, que prometrà avui el càrrec i la setmana que ve anunciarà els membres del seu govern. Recordareu aquella imatge, aquell episodi d'aquest estiu, malaurat episodi d'una festa, moltes festes, però vam centrar-nos en un cas concret. Una festa que es va produir a Cala Marquesa, a la zona de Cap Roig. Diria que era Cala Marquesa, no, ara no ho podria jurar, però vaja, una festa increïble, amb vaixells, una festa il·legal, en fi, que estava preparadíssima per destruir el territori, molt més del que ho fan les excavadores, probablement, doncs s'han pres mesures i ara qui anuncia mesures és la Capitania Marítima. Que ha anunciat que vol sancionar aquells vaixells que participin en aquestes festes en espais protegits de la Costa Brava.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el capità marítim de Palamós, José Ramón Trancón, ha explicat que utilitzaran la via mediambiental per perseguir aquestes concentracions il·legals en indrets naturals de la zona de la costa.
Una zona protegida no puede estar con esa contaminación acústica, es a título personal que hablo, pero vamos, se va a evitar las concentraciones de este tipo en la medida de lo posible. La costa es larga, en el sentido de evitar la idea de que la Costa Brava se pueda convertir en un botellón.
Exacte, va ser a la Cala d'en Massoni, ara m'ho recordaven des de l'equip de la ràdio. Aquesta decisió ve, doncs, donada per una resolució aprovada fa poc pel Parlament.
Sí, el passat mes de desembre el Parlament va aprovar per unanimitat una proposta que havia presentat Catalunya en Comú que exigeix al govern que prengui mesures per evitar que es facin més festes a la Costa Brava, en cales i platges. És el que va passar aquest estiu a la Cala Massoni del Cap Roig a Palafrugell. Així doncs, Trancón ha assegurat que es complirà la resolució aprovada pel Parlament. Un altre punt de la resolució també demana que s'investigui si les festes tenien un ànim de lucre i si tenien llicència. Si no és el cas, que s'apliquin sancions i que restitueixi el dany que s'ha fet. Cal recordar que aquest entorn compta amb la màxima protecció ambiental, patrimonial i paisatgística. Forma part del PEIN i l'EIN Cap Roig i tant el seu àmbit terrestre com marítim de la xarxa Natura 2000 i compta amb la protecció costanera derivada del pla director del sistema costaner.
No ens movem del litoral del Baix Empordà, Per què? Doncs perquè l'associació Salvem Platja de Pals està en contra de la licitació dels terrenys de Radio Liberty que gestiona la Generalitat. Segons l'han dit, no creuen que l'hagi de gestionar qualsevol entitat privada, sinó que hauria de ser l'administració que es fes càrrec d'eliminar les edificacions que encara queden.
Exacte. De fet, reclamen que es compleixi un conveni que ja existeix i que preveu una inversió de l'Estat de 4 milions d'euros per rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar el màxim d'edificacions existents. Així ho ha explicat Pau Bosch, el portaveu de Salvem Platja de Pals, a Ràdio Capital.
Tant per part del Senat, que es va aprovar una partida important pressupostària perquè s'invertís en l'espai, com per la Generalitat, també des del Parc Natural i altres administracions, com podrien ser la Diputació o també l'Ajuntament de Pals, hauríem de fer una gestió de l'espai i una inversió des de les diferents administracions, que per això hi són, no? Que són els que s'haurien d'encarregar, o s'haurien d'haver encarregat ja fa molts anys d'aquest espai, que està en complet estat d'abandó, de saqueig i un greu perill d'incendi.
Per això Bosch ha dit que els hàbitats dunars haurien de ser rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees i que també haurien de poder ser visitats de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora i la fauna, que són de gran interès tant per la seva raresa com per la seva amenaça, diuen, amb espècies protegides i que algunes, de fet, estan en perill d'extinció.
Notícia que avançava el Diari de Girona i que en Pau Bosch de l'associació Salvem la Platja de Pals ens confia firmaven aquesta ràdio. Com fan accions l'associació Salvem la Platja de Pals?
Doncs, per exemple, han recollit més de 1.000 signatures a change.org per oposar-se a aquest projecte d'Aquam, que es diu, que contempla construir un gran complex format per dos aquaris i que ocuparia 6.600 metres quadrats. A més, segons el Diari de Girona, no descarten portar el cas a tribunals i ja han començat la recollida de donatius pel que pugui costar la causa a la justícia.
Ha mort un home a Salt, un home de Sant Feliu de Guíxols, mentre treballava en un edifici, en el teulat d'un edifici de Salt. Els Mossos van rebre l'avís per la caiguda mentre treballava en un teulat, en aquest edifici que dèiem de Salt. L'avís es va rebre cap a 6:15 de la tarda d'ahir i l'home va morir en el mateix lloc dels fets, Gerard.
Els fets han passat quan l'operari estava treballant en una antiga fàbrica on es realitzaven obres i ha caigut accidentalment del teulat des d'una alçada d'uns 6 metres. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergència, no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. La víctima és un home de 62 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols. Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles dels Mossos, dues dotacions dels bombers i dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. Un home de Sant Feliu de Guíxols mort per... Un home de Sant Feliu de Guíxols mort mentre...
Gràcies, Gerard. Més notícies que us expliquem. Ara marxem cap a Torroella de Montgrí. Per què? Doncs perquè el Museu de la Mediterrània i l'Associació Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella acull l'exposició Montgrí, una història de gegants, que recull la trajectòria dels gegants de la vila i posa en valor l'imaginari festiu a partir d'una anàlisi històric i social inèdit fins al moment. Compta amb 5 àmbits cronològics diferents i té un espai infantil.
Es va inaugurar el 24 d'agost coincidint amb l'inici de la Festa Major de Sant Genís i es pot visitar fins al 13 d'abril. L'exposició permet fer un recorregut de la història dels gegants de Torroella des de la primera notícia datada l'any 1608 fins a l'actualitat. Xavier Cordomí, expert en el món de la imatgeria festiva de Catalunya, n'és el comissari. La mostra fa evident la gran recerca històrica i minuciosa que s'han fet de diferents arxius del país a càrrec d'un equip de recerca encapçalat per Montserrat Castells i el mateix Xavier Cordomí, que posa a la llum dades inèdites dels gegants de Torroella.
Gràcies, Maria. I és que aquest any els gegants de Torroella estan d'enhorabona perquè rebran la medalla del Montgrí.
L'entitat ha donat a conèixer...
No és això el que volíem explicar. Ara sí.
Exacte, és el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament en reconeixement a les persones i els col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida municipal. També des del Museu de la Mediterrània i conjuntament amb l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella s'estan preparant tot un seguit d'activitats paral·leles a l'exposició que aniran destinades a totes les franges d'edats amb la voluntat d'incidir en la difusió i visualització dels gegants com un element de la societat i del poble.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut... a radiocapital.cat.
Radiocapital.cat, que és on podeu trobar tot el que us estem explicant, actualitzat al minut. Són les 8:41 minuts, seguim explicant notícies al supermatí. Les mines de Mont-ras són aquest mes de gener les protagonistes de l'arrencada del calendari anual de sortides organitzat pel club excursionista Els Perduts de Begur.
Els fets han passat quan...
No. Ara, Eugènia, endavant.
L'entitat ha donat a conèixer la programació d'excursions pel 2020 que enguany inclou més d'una desena d'itineraris de mitja o jornada sencera que recorreran el territori català fins al pròxim mes de desembre. Les excursions es duran a terme generalment el penúltim diumenge de cada mes i l'entitat ofereix a tots els seus usuaris la possibilitat de participar directament en la confecció d'aquestes sortides o de les diferents activitats relacionades amb l'excursionisme que es duen a terme. En aquest sentit, totes aquelles persones que estiguin interessades cal que es posin en contacte amb el club o que ho facin a través de la seva web o xarxes socials.
I Eugènia, sobre aquest club excursionistes de Begur, explica'ns una mica la programació.
Mira, sí, doncs la programació de les sortides del 2020, per exemple, el gener es fa la ruta de Mines a Mont-ras, que dèiem, al febrer la ruta dels Àngels i el balcó de les Bruixes a Montigalà, al març la Via Ferra de Centelles, a l'abril la Tuta dels Morts a Sant Aniol, al maig els Gorgs de les Planes d'Hostoles, al juny es fa la 11a edició de la Marxa Popular Puja i Baixa de Begur, i aquí a la comarca, i sortida en caiac per la costa. El juliol es fa un bany nocturn a la platja i sortida a l'Olla de Núria. A l'agost es farà el pic de Vallivierna. Al setembre la ruta dels Dòlmens de Cantallops a l'Alt Empordà. I a l'octubre el castell Ermita i voltants de Santa Coloma de Farners. Al novembre es fa l'ermita de Sant Miquel de Castelló d'Hostalets d'en Bas. I al desembre la caminada solidària per la Marató de TV3.
Tot fa molt bona pinta, sí, sí. La publicació Palamós Esportiu a la revista de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palamós ha tret una tirada de 2.000 exemplars amb nous continguts i nova maquetació. La revista ja es pot comprar gratuïtament a les dependències municipals, gimnasos de Palamós i entitats esportives locals.
Sí, és una revista que s'edita un cop a l'any des de fa 20 anys i els seus continguts abasten la temporada esportiva que va de setembre a agost. A més, també es pot trobar en format electrònic. La revista es complementarà amb el calendari complet d'activitats esportives Esport, la relació d'entitats i instal·lacions esportives del municipi i, a banda, fa un ampli repàs de les activitats esportives més destacades que han tingut lloc durant l'any, com les proves internacionals, per exemple, Christmas Race de Vela, la cursa ciclista de gran fons promoguda per David de la Cruz, el torneig internacional de futbol MIC, el Trail Costa Brava, el Beach Water Polo o el Rally Històrics Costa Brava, però també totes aquelles aquells esdeveniments locals de referència, com per exemple el cross escolar, la festa del pedal o la vela escolar. El cost de la nova publicació se sufragarà mitjançant els espais publicitaris que s'inclouen i amb una aportació municipal de 800 euros, i de cara al proper número 1 de la revista ja volen que el cost global de l'edició sigui finançat totalment per la publicitat dels patrocinadors que hi participin.
Gràcies, Eugènia. Més notícies relacionades amb l'esport, i és que el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell ofereix un nou catàleg de cursos per al primer trimestre de l'any. Idiomes, eines digitals, creativitat i benestar són les principals temàtiques generals.
Sí, alguns d'aquests mòduls formatius i tallers són de caràcter gratuït, i el Centre Municipal d'Educació segueix apostant per les noves tecnologies amb cursos d'informàtica en nivell bàsic i avançat i un curs d'actic de nivell mitjà. Un trimestre més es manté l'oferta de cursos d'anglès, francès, italià i alemany en diferents nivells. En el cas de l'anglès i el francès, les proves de nivell tindran lloc aquest dimecres 15 de gener. I en les opcions de tallers gratuïts es troben els enfocats al benestar personal, que és el cas, per exemple, del mindfulness, i també en l'àmbit més creatiu, com un taller de scrapbook.
Moltes gràcies, Eugènia Güell. Passen uns quants segons de 3:15 del matí. Això és el Supermatí de Ràdio Capital. És l'hora d'escoltar el comentari del dia. Avui el posa en Martí Sabrià.
La carta als Reis de l'endemà. El Dia de Reis és de ben segur el millor de l'any per a la gent menuda. Tot comença amb els primers dies de vacances, amb la carta, els campaments, els fanalets, la cavalcada, la nit més llarga o la més curta segons es miri, i finalment la màgia dels regals. És la felicitat pura i la constatació de que els béns materials esdevenen essencials pels humans des de molt aviat. Aquest any, a diferència del que és habitual en aquestes dates, els dies previs a la festivitat han estat dies d'alta intensitat política, que van culminar amb unes sessions parlamentàries on hem pogut veure que el desig del bé material, altament dit poder, per part d'algunes senyories, és infinitament superior al que hom podia imaginar en una societat democràtica. És per tot plegat que em permeto fer una carta adreçada a tots els humans coneguts i saludats en edat adulta, per demanar i reivindicar l'honestedat i el compromís, la solidaritat i la responsabilitat de deixar un entorn millor a la gent menuda que hi va gaudir de les joguines i els regals. La màxima atenció a la sostenibilitat amb un clar compromís per a minimitzar la generació de residus més enllà del reciclatge. El compromís per reduir els consums de combustibles fòssils o simplement la capacitat de donar valor al paisatge natural que ens envolta. No hem estat una generació exemplar en cap d'aquestes matèries, però encara tenim l'oportunitat d'aprendre de tants errors comesos i d'ensenyar a fills i nets el valor dels béns col·lectius que configuren el nostre àmbit social i de la necessitat d'entoposar-los als béns materials individuals. Que tinguem tots un bon any i una magnífica dècada.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Són les 8:48. Expliquem el que està passant arreu del món, la informació general. amb l'Alba Elegide, i és que el Congrés espanyol investeix Pedro Sánchez, president del govern espanyol, i dona llum verda al govern de coalició. El candidat socialista obté els 167 vots afirmatius que esperava i supera la segona votació amb dos vots de marge per l'abstenció d'Esquerra Republicana i de Bildu.
Tot i la polèmica dels últims dies, per la crida de l'oposició al transfuguisme dels diputats socialistes i les pressions a altres formacions que havien anunciat el sí, com Terol existeix, cap diputat ha canviat aquest dimarts el sentit del seu vot. La investidura de Sánchez ha estat possible amb l'acord entre PSOE i Esquerra, que han pactat una mesa de diàleg entre el govern català i l'espanyol. Segons l'acord, la mesa de negociació s'haurà de posar en marxa 15 dies després de formar govern a l'estat espanyol i hi haurà llibertat de continguts en el diàleg entre executius per abordar el conflicte polític català. Finalment, després d'una investidura fallida a l'estiu i una repetició electoral al novembre, Sánchez posa fi a 8 mesos de govern en funcions. Ho fa amb un pacte per governar en coalició amb Unides Podem, un fet inèdit a l'estat espanyol. El nou executiu tindrà, doncs, 5 carteres per a la formació lila.
6 vocals de la Junta Electoral Central argumenten que l'àrbitre electoral no és competent per decidir sobre la inhabilitació de Quim Torra. El vot particular defensa que el Parlament és qui ha de determinar les incompatibilitats del càrrec electe.
Els 6 vocals afirmen que no tota interpretació de la llei orgànica del règim electoral general és competència de la JEC i no consideren coherent una interpretació extensiva de les competències de les juntes electorals. En aquest sentit, creuen que la Junta Provincial de Barcelona no pot decretar la pèrdua de la condició parlamentària d'un diputat electe i en possessió del seu càrrec a l'incidir directament sobre el dret fonamental de l'article 23 de la Constitució, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la participació en assumptes públics. A més, apunten que és el Parlament qui hauria de decidir sobre la qüestió.
I Oriol Junqueras és escollit vicepresident primer dels Verds, Aliança Lliure Europea, a l'Eurocambra, i president del grup de l'Aliança Lliure Europea. El diputat d'Esquerra substitueix l'escocès Alan Smith.
Un dia després que l'Eurocambra hagués comunicat internament que reconeix el líder d'Esquerra com eurodiputat a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem, l'eurodiputat François Alfonsi ja ha dit que esperen rebre Oriol Junqueras a Estrasburg la setmana que ve per ocupar el seu escó com a eurodiputat i assumir la presidència del grup ALE. L'Aliança Lliure Europea, on s'integra Esquerra, té una coalició parlamentària amb els ecologistes, el grup dels Verds, Aliança Lliure Europea, presidit per Ska Keller i Philippe Lamberts. És la quarta força al Parlament Europeu amb 75 eurodiputats.
Carles Puigdemont i Toni Comín demanen empara al Tribunal Constitucional pel rebuig del Suprem a retirar les seves ordres de detenció a Espanya. La defensa planteja al Tribunal que pregunti a Luxemburg si mantenir les peticions d'arrest vulnera la llei europea.
Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras i el seu reconeixement com a eurodiputats, la defensa de Puigdemont i Comín demana deixar sense efecte les peticions de detenció per garantir la seva llibertat de circulació per complir amb les seves obligacions com a diputats del Parlament Europeu. A més, també exigeix suspendre cautelarment qualsevol altra mesura restrictiva a la seva llibertat, com les euroordres que Bèlgica, de fet, ja ha aturat.
I el jutge de l'Audiència Nacional confirma que els 3 processats pel 17 d'abril, pel 17 d'agost, seran jutjats per terrorisme, però no per assassinat. 2 acusats estan processats per integració, organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i un delicte d'estralls, mentre que el tercer per col·laboració amb organització terrorista.
Així, 2 dels acusats, Mohamed Huli Chemlal i Idris Ukabir, en situació de presó preventiva prorrogada, se'ls imputa els delictes d'integració en organització terrorista, de fabricació i tinença d'explosius i un delicte d'estralls. El tercer acusat, Said Beniaza, també en presó preventiva prorrogada, se'l jutjarà per un delicte de col·laboració amb activitats d'organització terrorista. El jutge, doncs, no ha vist prou indicis per atribuir-los al delicte d'assassinat de les 16 persones que van morir a la Rambla i a Cambrils.
Però llavors, si no els van matar, si no va ser un assassí... No, coses inexplicables. Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, bon dia.
Hola, bon dia.
Com cada dimecres parlem de llibres amb la Teresa, de la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella. Com estàs?
Molt bé, molt bé. 3 quilos de més, suposo, de sí. Postorrons. I,
jo un i mig, concretament.
Jo ja no estic donant descans a la bàscula. He pensat que no es mereixia aquest maltracte. Ja ho miraré més endavant.
Entenc que, per tant, les vacances han anat bé, eh?
Sí, bé, i tant. Molta família.
Molt bé. Va, de quina novetat parlem per arrencar l'any?
Us volem parlar d'un còmic molt interessant que ha editat Norma Editorial, sí. I és La increïble història del vi. Està en castellà, jo ara us ho he llegit en català, però és La increïble història del vi, no? De la prehistòria fins als nostres dies, dels autors Benoît Simat i Daniel Casanave. Un llibre simpatiquíssim perquè efectivament recuga 10.000 anys i ens situa en els primers moments en què l'home cultiva el raïm i comença a treballar que del raïm se'n faci vi. Està molt bé perquè hi ha un personatge actual, una mica així, camisa de quadros, barba, ulleres i cueta, vull dir que és un personatge ben modern.
Un hipster.
Perdona, que m'estan fent un d'allò, un incís en aquí, que...
Digues. Sí, és un blogger o algo que és famós.
Ah, vale, molt bé. Mira, en Joan, que és un dels més... que se fixa més que jo en els còmics, em diu que el personatge que fa i que ha provocat, diguem, la publicació d'aquest llibre, diu que és un blogger molt conegut, es fa dir Baco, diu, i diu que abans es deia Dionisios para los griegos, i llavors idea del dibuixant, que és el dibuixant és Daniel Casanave, i ha proposat aquest còmic poder per acostar més a partir del seu blog aquesta història del vi, que és interessantíssima.
Exacte.
Què passa? Des de que els romans, els orígens que comencen al Caucas, a Mesopotàmia, en el Caucas, i com a partir de recollir el vi i començar a fermentar, se'n donen compte dels poders que té i de com se'l veuen i de com canvia una mica el gust, com va, depèn del que li afegeixen, depèn del que fan, com va evolucionant.
I que s'ho passen bé, no? També.
Exacte. Comencem aquí, el Marc Caspi, i el dibuix és molt net, molt fidel a l'època, vull dir, te situes immediatament en l'espai, evidentment les tines en les que se guarda estan molt ben dibuixades, estan molt ben... totes les peces ceràmiques que s'han fet per anar guardant el vi, per anar treballant, i les maneres de fer-ho, i la cultura que hi havia al voltant de tot això, eh? Vull dir, la Grècia socràtica també, com la reflexió. Ja, per exemple, aquí mateix tinc una referada que diu suposa que és un filòsof, diu: els participants de los simposios también aprenden a dirigir y a obedecer según la justicia. El hombre que bebe vino no está de mejor humor de lo que estaba antes. Llavors, aconsellem la beguda del vi abans de o durant una conversa d'un simposi en el que hi ha temes importants a discutir, perquè l'estat d'ànim dels conferenciants i l'estat d'ànim dels homes pensadors d'aquest simposi canvia i millora amb el tast d'aquest vi. Ja us dic, és un còmic, jo el trobo extraordinari, però per tots els públics, vull dir, no és que t'hagi d'agradar el vi, perquè detectis perfectament el treball tan ben fet i tan acurat, sobretot històric, que hi ha en aquest llibre, i com els dos autors l'han treballat a fons. Vull dir, estem parlant del que podria haver sigut un assaig, de 200 pàgines dens i carregós es converteix en un còmic molt simpàtic, de també 220 pàgines, des de, ja et dic, des dels orígens de què s'elabora vi fins al moment actual, amb les diferents denominacions d'origen, en el sistema una mica de treball, per fer de l'elaboració i també, sobretot, en la cultura que hi ha al voltant del vi i la, potser també, com no clar, important, l'economia que hi ha al voltant del vi en aquests moments.
Queda clar. Canvi que ha fet. Teresa, moltes gràcies, que arribem al final del programa ja.
Molt bé, doncs bon dia a tots.
Que vagi molt bé el dia.
Fins ara. Adéu.
Vinga, 20 segons i arribarem ja a les 9. Tota l'actualitat segueix a radiocapital.cat i demà tornem a ser aquí, al Supermatí, amb tots vosaltres. Moltes gràcies per seguir-nos.